12 i 12 minuts, obrim la tercera hora del Sant Cugat a fons d'aquest dijous 25 d'abril de 2013. Avui no ens pot visitar, ens ho avançava ja fa una setmana el crític de cinema i programador del segle de cinema autor Àngel Comas, però li hem trobat substitut i no hem hagut d'anar-lo a buscar massa lluny. De fet, el tenim dins d'aquesta casa i a la mateixa conducció i direcció del programa. Sergio,
què tal?
Avui, en memòries...
Moment, ni a l'alçada del Batum, del
Comas. Que quedi clar, no?, des d'un inici.
Això de primeres, les comparacions em poden enfonsar la misèria més absoluta, per tant, no ho buscarem això.
Que una cosa no vol dir que els oients hagin ara mateix de canviar d'emissora, tampoc
no,
és això.
No, podem fer unes risses, com diu el Casanovas.
Memòries de un zombi adolescente. Era estrena la setmana passada. Avui sí. Has fet els deures, l'has vista.
I tant.
I la comentarem.
Exacte.
No sé què tal.
Bé, diferent, un punt de vista diferent de les pel·lis de zombis. Ben feta, i com deia l'Àngel l'altre dia, potser al final grinyola una miqueta, però igualment està bé. Abans, però, això sí, estrenes, que no faltin.
Quines trobaran els sangguatencs en cartellera a partir d'aquest divendres?
Doncs mira, tenim un tros d'estrena, una crema taquilles, tenim Iron Man 3.
Soy Tony Stark. Fabrico cosas chulas. Tengo una novia genial. Y de vez en cuando salvo al mundo. ¿Por qué no puedo dormir?
Ustedes me eligieron por mi programa electoral. Voy a defender a este país a toda costa. Hay que detener al mandarín.
Torna Iron Man a la tercera entrega protagonitzada pel Robert Downey Jr. En aquesta ocasió s'acompanya de Guy Pearce i de Gwyneth Paltrow, l'actriu més odiada dels Estats Units, una cosa força curiosa amb la bona actriu i bona dona que sembla. Una nova entrega en la qual, com és típica en aquestes pel·lícules, a la tercera part de superherois, sempre el superheroi cau, diguem, amb l'oblit, amb la misèria, i torna a renéixer de les seves mateixes cendres. Bé, una història d'aquestes espectaculars, que segur que els amants de Marvel i de l'Iron Man s'ho passaran d'allò més bé, els amants de l'acció s'ho passaran d'allò més bé, els que els agradi el Robert Downey Jr. s'ho passaran també molt bé, i poca cosa, vull dir, és una pel·li que està clar el que veurem. Vaja, quatre hòsties, així de clar, és que no volia dir, però vaja, i que segur que valdrà la pena. Jo crec que aquesta no me la perdré pas.
A quin cinema?
Aquesta la podem veure als Cines.
Què més? Arribarà en cartellera santcugatenca a banda d'aquesta tercera entrega d'Iron Man.
Doncs mira, arriba Yelmo Combustión.
La joyería está en el centro. Este es el objetivo. Se llama Miquel Gómez.
Una pel·lícula espanyola dirigida per Daniel Calparsoro, una protagonitzada per Àlex González, Adriana Ugarte i Alberto Amant, tres actors molt joves i molt de moda, ara mateix, que estan en un moment de forma espectacular i que està bé que s'aprofitin d'aquest bon estat per omplir sales de cinema en aquest cas. Una pel·lícula, un thriller d'acció, que parla de la història de com el Miquel, un dels personatges, està a punt de casar-se amb la Júlia, que és la propietària d'una joieria heretada dels seus pares. I durant aquesta... durant l'anunci de la boda, diguem, el Miquel coneix una altra noia i diguem que hi ha aquesta atracció. A poc a poc la cosa es va complicant i no acaba massa malament. El problema és que en tot plegat hi ha una trama secundària que al final seria el que complica les coses, que és que hi ha un món de carreres il·legals de cotxes que s'ha complicat tota la troca. En fi, molta moguda, una pel·lícula que veu de moltes històries i que veurem què tal funciona. Igualment, amb la cara que t'he vist que feies, alemany.
Sí, és que he recordat ara mateix el tràiler...
Sí.
La publicitat, vaja, d'aquesta pel·lícula...
Una mica per cridar les nenes a la sala de cinema, no?
Sí, de fet, no té antecedents amb aquestes darreres del nostre amic, ara no em sortirà el nom...
De Mario Casas,
crec sí. Que és les mateixes
producció,
la mateixa gent al darrere, eh?
Em recorda moltíssim, però, vaja, mira que no em sembla mal actor, Mario Casas, ni molt menys, eh?
Sí, però feia aquestes pel·lícules, no?, del llibre...
Trobo que és bon actor, però aquests tres jo crec que són bastant millors actors que no pas el Mario Casas. Veurem si aconsegueixen, diguem, reenfocar aquesta pel·lícula cap a un punt millor del que pot semblar amb aquesta història.
La història no l'han anat a buscar... vaja...
No s'ha complicat la vida,
No s'ha complicat la vida, exacte. No, no és la primera vegada que es fa i tindrà, evidentment, doncs, els seus seguidors, els seus fans, com dèiem. Veurem què tal Daniel Calparsoro censura amb aquesta pel·lícula Combustión.
Jo imagino els guionistes, mira, agafem cotxes, agafem amor i acció i ho patem a la taquilla. En fi, una que ja es va estrenar en el seu moment, que torna ara mateix a la pantalla, una pel·li fantàstica, genial, de les millors que s'han fet els últims 5 anys, un tros de pel·lícula que torna en 3D, Buscando a Nemo.
¿Qué será?
Una luz preciosa.
Me siento animado. ¿Qué te pillo?
¡Ah, qué te pillo!
Voy a nadar contigo.
¿A qué te...
Adiós al buen rollo. ¡Ah!
¡Debo encontrar a mi hijo Nemo!
¿Hola?
¡Pilla caparazón, tío!
¡Ah! No fotes en el caparazón, acabo de encerarlo.
Doncs poca cosa hem de dir d'aquesta història, de com el peix Marlin ha de buscar el seu fill Nemo, que s'ha perdut al mar amb l'ajuda d'una altra peix, la Dory, que diguem que no té massa memòria. Una història divertidíssima, una pel·lícula fantàstica, ara en 3D. Aquells que la van poder gaudir al cinema, de debò una oportunitat d'or per poder veure aquest tros de pel·li.
Torna, per tant, la pel·lícula del 2003, com diem, molt bona pel·lícula.
Sí, senyor.
I ara ho fa en versió 3D, una nova oportunitat per reviure-la, eh?
Doncs aquest sí, exacte, aquesta pel·lícula de Pixar, fantàstica, de debò, val moltíssim la pena, i els que no l'hagin vist no tenen perdó.
Repassem Iron Man al cinema cinesa, Sergio.
Exacte.
I les altres dues, Combustión i Buscando a Nemo en 3D, als Yelmo.
Així de fàcil.
Anem a la crítica del film que avui el nostre crític extraordinari, substituint l'Àngel Comas, ha decidit que faríem Memòries d'un zombi adolescente.
Em sento important i tot, eh?
Me gustaría poder presentarme, pero estoy muerto. Es un poco palo. Este es mi mejor amigo. A veces casi mantenemos conversaciones. A esos tíos los llaman huesudos. Se comen cualquier cosa que se mueva. Bueno, yo también, pero... al menos no me siento orgulloso.
Sota la direcció de Jonathan Levine, Memòries d'un zombi adolescente, Sergio, ara recordarem quins són els antecedents de pel·lícules zombis. Ja ens has avançat, però, que no està malament.
Està bé, està molt bé, és molt atrevida aquesta...
Era esperada, aquesta One Bodies, per cert, títol original.
Molt millor, és Cuerpos Calientes, Cosos Calents, en lloc de Memòries d'un zombi adolescente. De fet, la pel·lícula s'ha traduït de moltes maneres. A Llatinoamèrica es tradueix com Mi novio es un zombi. Vull dir que no s'han complicat massa. És que, de fet, va una mica és això, la història. Però vaja, tampoc pensarem massa de què va la pel·lícula, perquè si no podem aixafar una mica l'argument. Tot passa molt ràpid a la pel·lícula, i jo trobo que la primera mitja hora de pel·li és brillant, en aquest sentit. Està molt, molt ben feta, i a la gent que acostuma a seguir les pel·lícules de zombis trobarà un punt de vista diferent, una cosa que no s'havia fet, jo crec que mai en aquest sentit. Normalment, sempre les pel·lícules de zombis que intenten fer és parlar dels sentiments humans a través dels mateixos humans que estan en una situació límit, que és que hi ha un apocalipsi zombi. En aquest cas parla de una reflexió dels humans, de com viuen els humans a través dels zombis. És una cosa una mica diferent en aquest cas, i on no tothom és tan dolent com pot semblar. Clar, això xoca bastant amb els zombis típics, i és que hi ha dos personatges que són claus per entendre com de diferent és aquesta pel·lícula, que per una part són el George Romero, que és el pare del cinema zombi, diguem, més actual en aquest sentit, i també el Max Brooks, que és un escriptor que ha fet alguns llibres sobre zombis de ficció, i que ha deixat molt clar com han de ser els zombis. I el primer que deixa clar el Max Brooks quan comença a llegir els seus llibres és que els zombis no senten de cap manera. No senten, no tenen cap impuls, l'únic que veuen és cossos calents, que això està molt ben trobat pel títol de la pel·lícula, que s'han de menjar. Aquí s'acaba. I no són dolents, simplement són uns éssers que mengen humans. Ja està, aquí s'acaba.
Això llegint el llibre.
Exacte, això en el llibre, diguem, del Max Brooks. Però clar, després arriba l'Isaac Marion, que és l'autor del guió original, podríem dir, del llibre en què està basat aquesta pel·lícula, Memòries d'un zombi adolescente, en el qual canvia completament. Els zombis sí que és conscient el que està fent, encara que no hi estigui d'acord. O sigui, és una persona, una ànima, podríem dir, atrapada dins d'un cos fred. En aquest cas, un cos que no decideix per si mateix, no li queda una altra opció. Llavors, clar, aquest plantejament, o bé, pot ser molt reticent i no empassar-te'l, dir, mira, doncs no m'agrada, els zombis han de ser d'aquesta manera, o pot ser una miqueta més obertament i gaudir d'aquesta història ben curiosa en aquest sentit. Clar, la pel·lícula com es ven, sobretot a través de la televisió, com una comèdia romàntica. Ostres, ni de conya, tampoc diré que fa por perquè no, no em fa, òbviament, però és més dramàtic del que pot semblar a primera vista. El noi, el zombi protagonista, ho passa malament, ho passa malament de debò. I és una mica també curiós perquè només ho passa malament són els humans, i en aquesta pel·lícula sempre que sigui al revés, que els humans estan una mica més de... Bé, vinga, hi ha zombis, però va, què hi farem, tu, ja els matarem, o ja anirem fent... Vaja, està ben trobat en aquest cas, un plantejament molt i molt diferent i que es carrega de com han de ser els zombis. Tampoc ho fa d'una manera com van fer amb el Crepúsculo, que plantegen els vampirs com una cosa superguai i que ha de ser el millor del món ser un vampir. No, aquí no ho fan d'una manera tan pedant, és molt més sincer en aquest cas. I vaja, que ningú canviaria ser un zombi com el pobre nano en aquest cas. Després hi ha una cosa que també m'agrada molt de la pel·lícula, i és que a part de la saga Resident Evil, que sí que hi ha una cura en aquesta pel·lícula pels zombis, perquè realment no són zombis, són infectats, bé, mogudes aquestes que tenen els directors que fan aquestes pel·lis, en aquesta pel·li també hi ha una cura pels zombis, però està molt ben trobada, aquí no direm d'on surt això, està molt molt ben trobada i no és una cura absoluta. Jo crec que aquest argument està molt i molt bé i dona un punt de vista una mica diferent. Vaja, una pel·li que està de debò ben trobada, força divertida amb tot, primera mitja hora molt ben feta, i un final una mica decebedor. Clar, sobretot decebedor per la gent que li agrada les pel·lis que no tenen per què tenir un final esperat, en aquest cas. Clar, té un final que dius, ostres, bé, d'acord, sí, ja em suposava que passaria això, però no sorprèn en cap moment. Sorprèn la primera mitja hora, la part del mig, diguem, el nus de la pel·lícula està bé, és una pel·lícula, diguem, que es van coneixent els dos protagonistes de la pel·lícula, el zombi amb la protagonista, que l'interpreta la Teresa Palmer, i al final, diguem, una miqueta més fluix. Seria el problema que hi podríem trobar. I també costa, és una cosa que trobo difícil, que és fer de protagonista a un zombi. Això hi ha una pel·lícula del Romero, que ara m'he tornat boig buscant-la per internet. No he trobat el nom. No he tingut ganes de trobar-lo perquè...
A veure si algun oient ens ajuda.
En té tantes, aquest home... Tantes, que no he sabut clicar en quina era la correcta. Hi ha una pel·lícula del George Romero que el protagonista és un zombi, és un soldat que s'està convertint en zombi i es va veient el procés de com es converteix. Clar, aquesta és el més semblant que podríem trobar a aquest procés. El que el manté viu, diguem, el que fa que no es converteixi en zombi de tot, és l'amor que sent per una noia, que és una mica semblant però a la inversa. Llavors és el més semblant que he trobat, però no he trobat mai una pel·li, diguem, feta des d'un punt de vista optimista, com està feta aquesta, on el protagonista absolut sigui el zombi. De fet, apareix constantment el zombi, el protagonista, que és el Nicholas Hoult, que no sé si algú se'n recordarà aquella pel·lícula, una que feia el Hugh Grant amb un nen que es deia Un Niño Grande.
Era el nen?
Era el nen. Doncs ara s'ha fet grande, el nen, ja tocava. I ho fa molt bé. De fet, al principi, clar, és que ho fa realment bé. Clar, un zombi com ho ha de fer per fer-ho bé? Doncs com baixes els braços, mirada perduda i caminant cap endavant. No té massa història tampoc, però realment ho fa bé i aconsegueix transmetre aquesta desesperació de dir, ostres, no puc fer res contra el ésser que sóc ara mateix. I està molt ben trobat, de debò que val... Jo trobo que és una pel·li que val la pena donant l'oportunitat. Sé que pot costar, sobretot pel títol que té, tenint en compte els antecedents de Crepuscle, doncs també puc entendre que costi una mica. Puc entendre que costi també perquè és una pel·li de zombis, al cap i a la fi, però, ostres, la gent està molt enganxada a The Walking Dead. Per tant, hi ha gent que és molt tradicional, no, pel·lis de zombis, no, però Walking Dead me l'empasso sencera, ostres, no? Walking Dead és una molt bona sèrie de zombis, però que té el mateix guió i la mateixa estructura que una pel·lícula de zombis.
Podríem pensar, per tant, que és pel·lícula que surt en bon moment, perquè, jo... com dius, aquesta sèrie té tirada.
Jo trobo que sí, però també crec que es fotrà una castanya en taquilla, aquesta pel·li. No crec que la gent assisteixi massa. És que, a més, m'imagino les fans de Crepuscle, que ho trobo molt lícit que diguin això. Ah, és una còpia però amb un zombi.
No hi aniré.
No hi aniré. Doncs vale, no hi vagis, perquè no té res a veure. O sigui, aquesta pel·li podria sortir abans, segurament, i no hagués passat absolutament res. I ja hagués quedat en el mateix lloc. O sigui, que no és el mateix.
Les sagues per adolescents fan molt mal.
Exacte, i a més el zombi no té gens de glamour, el protagonista. O sigui, que em costaria que algú s'enamorés d'ell. Així de clar, no té gens de... és un zombi, està mort, vull dir, què n'has de fer? Clar.
Parlàvem abans dels moviments dels zombis, de la facilitat o no d'imitar-los. Un altre aspecte que s'analitza molt en aquestes pel·lícules és la caracterització dels personatges com ara uns zombis.
Bé, està ben feta, eh? Vull dir, no és on s'han gastat els calés, podríem dir, no és el... està bé, està ben trobat, no és dels millors maquillatges, però diguem que els zombis no són tan extrems com els que podem veure, per exemple, a Walking Dead, que comentàvem ara mateix, que és maquillatges espectaculars espectaculars de persones destrossades completament, aquí no s'arriba. En aquest punt, només al principi hi ha un moment on sí que es veu un tros una miqueta més gore, podríem dir, però la resta són efectes especials d'estar per casa que podríem fer amb 50 euros. Vull dir que no s'han preocupat, però està ben trobat, està ben gravat, la il·luminació, la manera de fer la pel·lícula ja fa que no es trobi a faltar. I els personatges més dolentots, els zombis, diguem, més fastigosos, estan fets a l'ordinador, clarament.
Escolta, i un gran nom com és John Malkovich, que hi fan aquesta cinta?
Clar, és el gran dubte que tenia jo. Quina necessitat hi ha de ficar John Malkovich en aquesta pel·li? El John Malkovich en aquesta pel·lícula apareix 10 minuts en total. És una pel·li d'una hora i mitja, una miqueta més, una hora i 40 minuts aproximadament, i apareix 10 minuts, però 10 minuts de no res. I no deixa anar el seu talent, que té. Aquest és un tros d'actor, John Malkovich, és de lo millor que hi ha ara mateix. I tampoc serveix com a reclam, perquè no anuncien ni a l'anunci ni al lloc. S'anuncia més la història d'amor entre el zombi i la noia que el John Malkovich en si. Podria ser un reclam per cridar gent que potser no li fa gràcia aquesta història d'amor així de primeres. Però, vaja, no acabo de comprendre per què. Jo em vull suposar, em vull imaginar que té algun tipus d'amistat amb el director, amb algun productor, alguna cosa, per aparèixer en aquesta pel·lícula. S'agraeix quan surt, perquè realment és un tros d'actor i només la seva presència ja ajuda a fer que una escena sigui més digerible, en aquest cas. Però costa de comprendre aquest paper de John Malkovich. El podia fer qualsevol actor i no hagués passat absolutament res, perquè el pes de la història recau sobre el zombi protagonista, en aquest cas. I tot això, tota la pel·lícula, diguem que està força ben lligada, a més, ben lligada, no, ben condimentada, podríem dir, per la música. La selecció musical és fantàstica. Tenim des de Bob Dylan a Springsteen, també tenim Guns N' Roses, Bon Iver, Roy Orbison, M83. És una banda sonora fantàstica. I també es parla molt de la música, perquè al zombi protagonista li agrada molt la música. Llavors ell té la seva manera d'explicar com li agrada, que és, bé, tenint en compte els temps que vivim ara mateix, té una manera una mica conservadora d'entendre la música i que està molt i molt bé, i que et farà replantejar una mica si és la millor manera, si es valora suficientment la música que podem escoltar avui dia. Trobo que està molt bé la pel·li. No, evidentment no és la millor pel·lícula de zombis del món, ni molt menys la millor pel·lícula del món ni de l'any, però trobo que està molt bé, s'ha de donar una bona oportunitat, i no crec que sigui un referent aquesta pel·li mai, però sí que pot sentar un precedent. Això sí que tinc la sensació que s'entrarà de donar la volta als mites del cinema de terror i convertir-los d'una manera diferent, però sense estripar-la com van fer amb Crepuscle.
Abans hem volgut comentar el film de Mario Casas, a 3 metres sobre el cel.
3 metres, no?
On el protagonista es deia H, o H en castellà.
Ah, clar, aquí es diu
R. Aquí es diu R, què passa?
R, no se'n recorda el seu nom, ell. Només creu que el seu nom començava
per
R.
Aquí sí que té, doncs, una explicació.
I tant, que té una explicació. Passa que, clar, és una cosa que jo la vaig veure en versió original, la pel·lícula, i en la versió, diguem, traduïda, no sé com es dirà, si es dirà R directament, perquè la versió anglesa es diu R, i li pregunten, com et dius? I diu, ar, clar, llavors és que no sap parlar, i vés a saber si és que no s'està inventant el seu nom perquè no sap dir una altra cosa, el pobre. Però bé, no, està ben trobat el tema del nom, i de fet un amic es diu Emma, i quan li pregunten com et dius, clar.
Anem a la crítica, comencem per Roger Ebert, un dels grans crítics cinematogràfics de la història, que com ja ens va avançar l'Àngel, ens va deixar el passat 4 d'abril, si volem ser més exactes. Escrivia al Chicago Sun-Times, i d'aquesta pel·lícula deia això, Sergio: una història d'amor post-apocalíptico, con buen ritmo y correctamente dirigida, un asombroso sentido del humor y agallas para ser desacomplejadamente romántica y descaradamente optimista.
Vaja, és el que he dit bastant en aquest sentit. I aquest home, clar, es va morir a l'abril.
4 d'abril.
La pel·lícula es va estar als Estats Units l'1 de febrer i arriba ara aquí. Va una mica tard, després es queixen del pirateig, cadascú.
En tinc 3 més marcades, no sé si tu avui que tens també les crítiques davant coincideixes amb alguna d'elles, vaja.
Endavant.
Des del The New York Times ens diuen: un improbable romance endulzado con atractivas interpretaciones y animado por uno de los encuentros más adorables vistos en la comedia romántica reciente.
Bé, està bé, però
aquest no... final, jo crec que no hi estàs massa d'acord, no?
El final és previsible, no és que sigui un mal final, és que és molt previsible, només no sorprèn en cap moment. A partir de la meitat no sorprèn res de la pel·lícula, sorprèn al principi.
Però això és una de les millors comèdies romàntiques recents?
És que no és una comèdia romàntica. Aquest és el problema. No és ni de conya una comèdia romàntica. Tot el contrari, una comèdia romàntica rius. Aquí jo no vaig riure en cap moment.
Doncs carta al New York Times. Carmen Lobo, el diario La Razón, posee un sarcástico sentido del humor que, sobre todo en la primera parte de la cinta, funciona y asegura un buen rato. Lástima que durante la segunda el batacazo sea casi inevitable.
Una mica exagerada, però vaja, sí que en la línia del que diem la majoria sobre aquesta pel·li.
I una última, des de Fotogrames, escriu Jordi Costa dient contradictòria i excèntrica. El director, diu, maneja el material con astucia, pero le pierde una de las grandes debilidades del cine comercial contemporáneo, querer contentar a todos.
I per això al final que té la pel·lícula, suposo que vol deixar content tota la sala i passar el que passa al final quan potser no calia que passés.
Un últim comentari o un resum de la pel·lícula, Sergio, Memòries d'un zombi adolescente.
No diré que és obligatòria veure-la, però sí que caldria donar-li una oportunitat a aquest tipus de pel·lícula, que a vegades, només perquè hi ha zombis, que és un element no massa atractiu, doncs no val la pena. Si vols veure una pel·lícula de zombis, només pensa en Walking Dead, que és una molt bona sèrie de zombis, que a la gent li agrada moltíssim. I les pel·lis de zombis, les que arriben aquí, la majoria tenen qualitat suficient com per fer almenys ombra a Walking Dead.
Avui no ens acompanya, us ho hem dit, l'Àngel Comas, la crítica ens l'ha fet el Sergio. Avui sí que us diem, però, que comença la novena temporada del cicle de cinema d'autor, en versió original i subtitulada, el cinema cinesa de la nostra ciutat, l'horari de sempre, el mateix dia de sempre, els dijous, a 7:45 del vespre i a 10:00 de la nit. Recordem que es dedica al cinema europeu, aquesta novena temporada.
Fantàstic.
I que comença avui amb el film Amour, una pel·lícula de coproducció francesa, austríaca i alemanya del director Michael Haneke. És indiscutiblement, segons ens la presentava l'Àngel, la millor pel·lícula del 2012, amb premis a Cannes, Globus d'Ors, Oscars i de l'Acadèmia del Cinema Europeu. Per tant, si no us la voleu perdre, avui a 7:45 del vespre, la primera projecció al cinema cinesa i la segona a partir de 10:00 de la nit. Sergio, gràcies per la crítica de Memòries d'un zombi adolescente.
Encantat.
Esperem la setmana vinent compartir ja la crítica entre tots, també amb l'Àngel aquí a l'estudi.
El mestre que la faci.
I si no, pel·lícula que et tocarà veure.
Ai, Déu.
Fem una petita pausa i avui recuperem, atenció, racons de Sant Cugat amb l'historiador local Domènec Miquel. D'aquí uns moments.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.